De Palma davallen. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de temporada. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
En canvi, a Maoya i Vicenguany es preveu una rebuda de creueristes similar a la del 2025, encara que amb més escales. Tot d'una, ampliem aquesta informació en una jornada en què també hi ha més notícies destacades amb el turisme. Perquè la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
Aquesta decisió completa la que es va iniciar el 3 de juny, quan la companyia ja va tancar 15 hotels en aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona, que ha desestabilitzat, diuen, el mercat.
I avui també ens feim ressò de les paraules del director general d'Endesa Les Balears, Martí Ribas, qui fa una crida a la moderació en el consum elèctric.
Tot això després dels episodis de talls de llum que han afectat a Platja de Palma, a Manacor, Ciutat, a Porto Cristo i també a Campicafort. La companyia avisa d'un excés de pressió de demanda, sobretot pel que fa als aires condicionats, motivada per les onades de calor.
Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
És una calor asfixiant i sobretot ho és per a les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus.
Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estasiado, insoportable, no se puede estar.
Insoportable es que un Segovia y está pensant cada dos per tres en sa família.
A l'informatiu matí d'avui escoltam els seus testimonis i també us explicant que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha intensificat l'atenció en aquest col·lectiu amb l'objectiu de prevenir cops de calor i deshidratacions.
La Creu Roja els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs, que al Manco tenen aire condicionat.
I les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac. Aquesta llei prohibirà fumar a terrasses de bars, a platges, a piscines públiques, també a campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure.
L'avantprojecte de llei aprovat al Consell de Ministres també limita les cigarretes electròniques, però topa, això sí, amb el sector de la restauració, que té por que la reducció els faci baixar la clientela.
Això en un dia també amb diversos successos. La Policia Nacional investiga la troballa d'un cos d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
El van trobar a les 4:30 de la matinada a la zona portuària de Botafogo i va ser jut després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol.
Ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor detingut presumptament per haver atropellat i causat la mort d'un ciclista de 83 anys a Pollença i fugir també del lloc dels fets.
I una setmana més pendents també de la crònica judicial, l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, era qui marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
I va admetre també el cobrament de 530.000 euros, que és l'1% del rescat per la suposada intervenció de Zapatero.
I en els esports, Samu Costa està molt a prop de sortir del Mallorca cap a l'Aràbia Saudita. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El migcampista portuguès serà traspassat a l'Al Nassr i deixarà la caixa mallorquinista entre 20 i 25 milions d'euros. Després de 3 temporades amb un alt rendiment, el mundialista portuguès jugarà a l'equip dels seus compatriotes Cristiano Ronaldo i João Félix. I parlant de portuguesos, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat Rodrigo Monteiro, jove pivot de 19 anys, campió, millor jugador i màxim golejador de la passada Eurocopa Sub-19 en la seva selecció.
I com dèiem, encara avui serà un dia de molta calor, la pitjor part serà a l'interior de Mallorca, que estarà en avís taronja, Menorca i les Pitiuses romandran en avís groc. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Continua amb una jornada més marcada per l'estabilitat atmosfèrica. Avui les temperatures mínimes han tornat a registrar valors molt semblants als d'ahir i hem tornat a viure valors de nit tropical i també de nit tòrrida arreu de les illes. En general, no han baixat dels 21 graus. La mínima més baixa s'ha registrat a Son Torrellen, de 9 graus, mentre que la més alta s'ha donat al port de Sóller, on no han davallat dels 27 graus i mig. Pel que fa a les màximes, avui tampoc esperam grans canvis. A Mallorca es mouran entre els 36 i 38, amb els valors més elevats a punts de l'interior, mentre que tant a Menorca com a les Pitiuses quedaran entorn dels 35 o per damunt. Pel que fa a l'estat del cel, avui s'esperen estones de sol amb intervals de núvols prims i també mitjans i la presència de la pols en suspensió. Comentàvem que ja fa 11 dies que aquesta ens acompanya aquí a les illes. El vent bufarà entre fluix i moderat, de gregal i de llevant, acompanyat d'una situació marítima marcada pels redols de maror al sector nord de cada una de les illes. Pel que fa a la temperatura, hores d'ara és de 25 graus tant en Es Mercadal com també al municipi de Manacor i de 24 en el cas de Sant Joan de Labritja.
I així comencem el dia, quan són les 8:06, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I baixa la presència de creueristes al Port de Palma i es manté a Mahó i a Eivissa. És el balanç de l'inici de temporada de les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any. L'Associació Internacional de Línies de Creuers vincula aquesta davallada amb la limitació pactada al Port de Palma. Del gener al maig hi han hagut a la ciutat 130 escales, que són 40 manco que els primers 5 mesos del 2025.
I també, segons les dades de l'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%, ha passat de 600.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers d'Espanya, es Alfredo Serrano, i diu que hi ha dificultats operatives per fer escala en aquest port.
Yo creo que, en parte, pues, para qué negarlo, vinculado a la firma del memorándum de entendimiento que hubo entre el gobierno y las compañías de cruceros, hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
La resta de temporada, Serrano preveu que es mantengui la tendència a la baixa a Palma, i a Mahó i a Eivissa preveu una rebuda de turistes similar a la de l'any 2025, si bé hi haurà, això sí, més escales.
El turisme de megacreuers tendirà cap a la seva desaparició, segons diu Jaume Garau, que és president de Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers. Tot dependrà, diu, de la velocitat en les afectacions del canvi climàtic.
Garau afirma que la conseqüència climàtica és cada vegada més elevada a la societat a causa, d'entre d'altres factors, l'increment de les altes temperatures registrades a l'estiu.
Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients que el canvi climàtic va en sèrio, que va molt aviat, de que han de fer qualque cosa i de que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
I continuem parlant avui del sector turístic perquè la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres per falta d'estabilitat. Aquesta decisió completa la que es va iniciar dia 3 de juny. En aquell moment, la companyia ja va tancar 15 hotels en aquest indret turístic, tot per la intervenció dels Estats Units a la zona que ha desestabilitzat el mercat.
I és que Malià tenia 34 hotels a Cuba, prop de 14.000 habitacions. Era el principal operador turístic d'aquesta regió. La companyia ha comunicat el cessament de l'activitat a l'illa caribenya, la seva filial portuguesa i la Vela Gestão e Turismo, arran de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques financeres en el país després del bloqueig dels Estats Units. I és que el negoci s'ha vist molt compromès per l'intervenció de l'executiu de Donald Trump a l'illa durant el primer trimestre de l'any, sobretot.
I la Cambra de Comerç de Mallorca creu que la situació de Cuba ha fet inviable la continuïtat de les hoteleres mallorquines a l'illa caribenya. Així el Manco ho assegura el seu president, Eduardo Soriano, qui ha estat reelegit en el càrrec.
És un fet que la veritat és que de qualque manera se podria esperar donat els aconteixements darrers que hi ha hagut, no? La veritat és que jo penso que estar en una situació tan precària com la que de moment estaven allà, pues a vegades per fer un pensament.
Yeah.
Ara són les 8 i 10 minuts, torna a ser un dia de calor, farà calor avui sobretot a l'interior de Mallorca, on hi haurà pel migdia avís taronja per aquestes elevades temperatures. A la resta de l'arxipèlag s'activarà l'avís groc, segons les previsions que fa l'Agència Estatal de Meteorologia. I un dels col·lectius més afectats per aquesta forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus. L'IMAS aquests dies ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació. Entre les actuacions, la Creu Roja els ofereix aigua, també tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs on hi ha aire condicionat. Carme Moreno.
I Beta Ràdio ha parlat amb en Juan José, que té 61 anys. Ell fa 5 anys que viu al carrer i no té un lloc fix on dormir. Un dels pitjors dies de l'estiu per en Juan José ha estat aquest dilluns, que assegura al migdia es va sentir marejat i esgotat per la forta calor que dius insuportable.
Como si estuviésemos en el Sahara. O peor, porque estamos con la humedad encima, pues insoportable. Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estallado, es insoportable, no se puede estar. El que aguanta es porque no nos queda más remedio, porque no nos queda más remedio.
En Xavier té 47 anys, viu un embalat que ha muntat a l'assentament que hi ha al carrer General Riera de Palma i va a menjar a l'alberg de Cal Ardiaca que hi ha de vora.
Insoportable és que un s'agobia i està pensant cada dos per tres en sa família, anar a sa font aquí darrere.
Al mateix assentament hi té una tenda, Nelora, que té 36 anys. Ell i la seva parella tenen plaça per poder anar a dormir a Cal Ardiaca, però de dia estan a l'assentament de General Riera, que han intentat habilitar el millor possible.
A l'aigua, a vegades l'agarrem d'ací, que ens donen permís, per poder-nos refrescar, perquè la calor que fa no n'hi ha qui ho aguanti si no te banyes un poc el cap. Però per lo de més podem anar a Cal Ardiaca a dutxar-nos, a dormir, ja t'he dit, a sopar, a dinar, el berenar, si vols.
I en aquests moments l'IMAS elabora un protocol per actuar davant les onades i ajudar aquestes persones que viuen al carrer.
Tot i no disposar encara d'aquest protocol, aquests dies s'ha reforçat l'atenció a aquest col·lectiu vulnerable amb el repartiment de begudes fresques. Ho explica el cap de comunicació de la Creu Roja a les Illes, Xavier Pozo, que és l'entitat que gestiona el servei.
Ara insistiu, a l'igual que en hivern, però insistiu, redoblar amb aquests esforços. Els vespres, els equips de Creu Roja surten per fer entrega d'aigua i begudes fresques. I en el mateix temps, aprofitant per donar consells per prevenir els efectes negatius que pugui tenir la calor damunt d'aquestes persones que se troben en situació de carrer.
L'any passat, la unitat mòbil d'emergències socials que gestiona la Creu Roja va atendre a Mallorca més de 2.600 persones. D'aquestes, més de 1.100 es trobaven sense llar de manera permanent.
I per cert que, bé, ho haureu notat perfectament, aquests dies no només fa calor, també aquesta pols en suspensió, i precisament el govern ha alertat d'un episodi de pols africana que afecta de manera significativa la qualitat de l'aire a totes les illes.
Es recomana reduir els esforços prolongats o intensos a l'aire lliure, especialment als infants, la gent gran i les persones amb problemes cardiorrespiratoris.
Són les 8 i 14 minuts. La Policia Nacional investiga la troballa del cos d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
Va ser el passat dilluns a les 4 i mitja de la matinada a la zona portuària de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Els primers indicis apunten que podria tractar-se d'una mort accidental per ofegament, però no descarten cap hipòtesi. Prenen declaració persones relacionades amb el cas, sempre a l'espera del que pugui dir finalment l'autòpsia.
També ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars un home de 21 anys que és el presumpte autor de l'atropellament mortal a un turista a Capdepera, que posteriorment s'hauria fugat. L'home havia passat a disposició judicial als jutjats de Manacor.
Alega la declaració que es va dormir fa feina a un hotel de la zona i aquell vespre va sortir i va consumir alcohol. Se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, contra la seguretat viària i d'abandonament del punt de l'accident. El jutge li ha retirat el carnet de conduir i el passaport i li prohibeix sortir del país i haurà de presentar-se al jutjat cada 15 dies.
I està previst que aquest matí passi a disposició judicial el conductor detingut per presumptament haver atropellat i causat la mort a un ciclista a Pollença i fugir també del lloc dels fets.
En aquest cas, l'arrestat té 30 anys i duia un cotxe marca Mercedes amb un remolc. La Guàrdia Civil el va detenir dilluns per embestir el ciclista de 84 anys a la carretera que va de Pollença al Moll.
I parlant de més detencions, en aquest cas a Eivissa, on han arrestat un tècnic de manteniment de l'Escola Pública de Sant Rafel per la instal·lació de càmeres als banys de les docents.
Segons ha pogut saber Ivetres Ràdio, la jutgessa investiga si aquesta persona contractada per l'Ajuntament de Sant Antoni hauria instal·lat sistemes d'enregistrament als banys. Això seria un delicte de descobriment i revelació de secrets. El consistori, quan ha conegut els fets, ha demanat personar-se en el cas per conèixer exactament els fets.
Tot això quan la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut a Eivissa un presumpte membre del Tren de Aragua. És el Sindicat Criminal Internacional un dels més grans, es dedica al tràfic de drogues i als robatoris amb violència i intimidació. En total són 5 els detinguts, un a Eivissa, on se sentava a la banda, i altres a la península. I també parlam, com deien, de més detencions, perquè el cap de la Guàrdia Civil a les Balears, Alejandro Hernández, ha defensat la investigació que va acabar amb la detenció de les dues joves acusades de vandalitzar 5 immobles a Santa Maria.
Hablamos de pintadas, pero también hubo daños contra cristales, se rompieron cristales, ustedes todos creo que han podido ver las imágenes en la cual uno de ellos con un martillo se dedica a romper parte del mobiliario, en este caso las ventanas, y luego también estropean con un pegamento las cerraduras de los 5 edificios. Por tanto, hay un daño agravado en estas actuaciones.
Considera Hernández que l'actuació va ser proporcional als actes comesos o presumptament comesos, i el mateix acte el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha assegurat que les pintades antisemites que van aparèixer després, dilluns, a les façanes d'habitatges de familiars d'aquestes activistes podrien tractar-se en aquest cas d'un possible delicte d'odi.
Inicia la Guardia Civil, como así me ha confirmado el general, su proceso de investigación, como hace con todos los posibles ilícitos penales. Un proceso de investigación que veremos dónde acaba. Y un proceso de investigación que se le suma a la actuación de oficio de la Guardia Civil por un posible delito de odio. Por lo tanto, vamos a dejar que la investigación lleve su curso y vamos a ver cómo termina.
Y mig centenar de personas es van concentrar ahí a Santa María. En aquest cas ho van fer per les agressions verbals i físiques contra el col·lectiu LGTBIQ+, i racistes que s'han viscut aquest cap de setmana durant les festes patronals. Una concentració convocada per Orgull Crític, la coordinadora antifeixista de Mallorca i l'Ajuntament del municipi. Ara són les 8:18. L'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra. Això sí, no ha detallat les gestions que va fer. Recordem que el 2021 l'executiu va concedir un préstec de 53 milions d'euros a la companyia. Martínez admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat, per la suposada intervenció de Zapatero.
Durant les gairebé 4 hores de declaració, l'empresari, que és el propietari de l'empresa Anàlisi Rellevant, ha assegurat que Zapatero va ordenar diversificar el cobrament de la comissió a través de diverses empreses. Martínez també ha explicat que l'exlíder socialista li va confirmar que l'ajuda seria concedida. Ara bé, l'empresari ha desvinculat a l'expresident Zapatero de l'intent de constitució d'una societat offshore a Dubai per cobrar presumptament aquesta comissió del rescat. Mentrestant, el govern central continua defensant la innocència de l'expresident i manté la plena legalitat del rescat a la companyia aèria. Elma Sainz és la portaveu.
Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
Per la seva banda, el PP acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver mentit durant setmanes, mentre que Vox assegura que estem davant una gran trama corrupta que va comptar amb la connivència del Consell de Ministres. Són Cuca Gamarra del PP i Pepa Millán de Vox.
De lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate, y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez.
Que hay indicios y razones fundadas para sostener que ese rescate ha sido irregular, y todavía están por comprobar estas confesiones del testaferro de Zapatero, pero si se comprueban, pues efectivamente estaremos ante una macrotrama que trasciende nuestras fronteras.
Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar, soci d'investidura, ha assegurat que els líders del PSOE han de donar moltes explicacions.
El Lama o Julito Martínez formen part de la corrupció. No hay corrupción sin corruptores. El Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
Julio Martínez també ha admès cobraments de l'aerolínia Plus Ultra per altres feines que ell va fer, i tot el personal de l'administració veneçolana. L'empresari ha explicat que va viatjar diverses vegades a Veneçuela amb Zapatero, que li va proporcionar una sèrie de contactes, entre ells el de l'actual president interina Delcy Rodríguez.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 8 i 22 minuts. Les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac. El nou text prohibeix fumar espais com terrasses de bars, platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure. Ara bé, l'avantprojecte de llei aprovat en Consell de Ministres, que també limita les cigarretes electròniques, topa amb el sector de la restauració. Temen una reducció de la clientela i consideren que la mesura pot afectar la competitivitat d'establiments, sobretot en zones turístiques.
Així és, perquè parlam d'un avantprojecte que ha de passar primer pel Congrés dels Diputats, també prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i perfumar i qualsevol tipus de publicitat en espais físics i virtuals. Per primera vegada s'equiparen també els vapejadors al tabac convencional, és a dir, se'ls considera igual de perillosos per a la salut. També fixa un perímetre de 15 metres al voltant dels centres sanitaris, també educatius i edificis públics. És Mònica García, ministra de Sanitat.
Cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
A més, impedeix fumar als parcs infantils i zones culturals i esportives, també en estacions de tren, autobusos i altres tipus de transport públic. Davant aquestes limitacions, PIMEM Restauració de Mallorca critica que suposa un atac contra el sector dels serveis que aquí a les illes asseguren es podria veure perjudicat. Per part seva, el Partit Popular retreu que les comunitats autònomes no han pogut participar en l'elaboració d'aquesta norma i espera a analitzar la lletra menuda per decidir finalment el sentit de votes. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
La tramitación se hizo en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, se hizo sin ningún tipo de acuerdo con las comunidades autónomas, no se tuvieron ninguna en cuenta ninguna de las consideraciones que hicieron los que realmente están gestionando la sanidad en las comunidades autónomas y, por tanto, permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración.
I el govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient el dia de l'eclipsi, el pròxim 12 d'agost, per prevenir el risc d'incendi forestal. És un desplegament sense precedents, així ho ha explicat el conseller de Medi Natural, Joan Simonat.
La prudència en tema d'incendis és extremar al màxim les recomanacions habituals que tenim en el tema de l'ús del foc. El govern també ha habilitat unes zones d'observació oficials, crec que se diuen, d'on, d'una forma ordenada, se podrà veure aquest fenomen. Per tant, jo recomanaria que anessin en aquest punt, que no vagin a cercar la foto.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, el jugador del Mallorca, Samu Costa, és molt a prop de deixar el club vermell. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, i és que Samu Costa és molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Al Nassr, l'equip saudita on milita Cristiano Ronaldo. Les negociacions entre els dos clubs es troben molt avançades i només resten alguns detalls perquè l'operació es faci oficial. El traspàs podria deixar a prop de 25 milions d'euros a les arques del conjunt mallorquinista, una xifra rècord per al club. Per la seva banda, el migcampista portuguès veu amb molt bons ulls el canvi de destí. Samu Costa tindria l'oportunitat de compartir vestidor amb el mateix Cristiano Ronaldo i també amb altres compatriotes com João Félix. Si no hi ha cap gir inesperat, l'acord podria quedar tancat en les pròximes hores. Més enllà de l'actualitat esportiva, el Mallorca va presentar el tercer equipament, les camisetes de color blau cel, i s'ha dissenyat amb el lema Essència, un homenatge al Mediterrani, al patrimoni de Mallorca i a les persones que el preserven. D'altra banda, continua la ressaca emocional després del segon Mundial conquerit per la selecció espanyola. Mentre les celebracions encara duren, molts aficionats continuen recordant una final que quedarà gravada per sempre. Un d'ells és el mallorquí Tomàs Gibert, el tècnic territorial de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Va ser un dels de prop de 80.000 afortunats que diumenge varen viure en directe la final entre Espanya i l'Argentina. Gibert assegura que mai no s'hauria imaginat poder presenciar una final d'un Mundial des de la graderia i destaca l'ambient espectacular que es va viure abans, durant i després del partit. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Mai t'anava, com vaig aferrar un que estava de vora jo, que no el coneixia de res, m'ho van aferrar, ell plorant, jo mig emocionat, la veritat que m'ho girava, m'ho semblant de muntes cap. Aquesta persona me va dir a la pròrroga, estic convençut de que la segona part marcarem.
A la segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat oficialment dos dels seus nou fitxatges per a la temporada 2026-27, Raúl Caballero i Nofre Riera. El migcampista mallorquí, Riera, procedent del Poblense, ha assegurat que afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió i que considera el fitxatge pel conjunt blanc i blau una passa molt important a la seva trajectòria. A més, es retrobarà amb Òscar Troia, l'entrenador que ja el va dirigir la temporada passada al Poblense.
Bueno, al final cadascú ha de fer el que més li convé, on creu que creixerà més com a jugador. I bueno, crec que anar a l'Atlètic Balears en guany és donar una passa més a la meva trajectòria, a la meva carrera, i bueno, molt content amb el pas que he fet.
Per la seva banda, Raúl Caballero arriba procedent del Torrent i ha explicat que té moltes ganes de començar aquesta nova aventura a l'Atlètic Balears. El davanter ha signat per una temporada en l'objectiu d'ajudar l'equip a lluitar pels objectius marcats.
A ver, yo con muchas ganas de empezar ya la liga, agradecer a la directiva tanto y al cuerpo técnico por la confianza que me han dado. Y el primer paso es pelear, es entrenar, coger kilómetros y a ver, esperemos que sí, que se cumpla esa media, pero bueno, lo importante es que el club consiga el objetivo.
I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal continua reforçant la plantilla en vista a la pròxima temporada. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro. Amb només 19 anys, Monteiro arriba procedent del Ferreira 2-0 de la primera divisió portuguesa i ha signat un contracte per 4 temporades fins al 2030. El nou jugador del conjunt mallorquí va ser triat millor jugador i va ser el màxim golejador de la darrera Eurocopa Sub-19, unes credencials que l'han convertit en una de les grans promeses del futbol sala europeu. L'escoltam.
Hemos sentido muy bien, la ciudad es fantástica, tiene personas que me gusta mucho y estoy muy entusiasmado de venir a Palma. Tienes 3 Champions, 2 continentales, ¿no? Le compite en el campeonato español, eres la mejor equipo del mundo, entonces si yo lo quiero llegar longe en futsal, tengo que venir a Palma.
I acabem amb ciclisme. El Tour de França, Remco Evenepoel ha confirmat els pronòstics i s'ha adjudicat la contrarrellotge de 26 quilòmetres. El campió del món de l'especialitat s'ha imposat amb autoritat, mentre que el líder Tadej Pogacar ha estat segon, cedint només 28 segons. Tot i això, l'eslova manté un ampli marge al capdavant de la classificació general en 4 minuts i 32 segons sobre Evenepoel, quan només resten 5 etapes per arribar a París.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8 i mitja, ara repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. D'aquí a mitja hora, a les 9, atraca a Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, té més de 365 metres d'eslora. No obstant això, les escales de creuers al port de Palma davallen.
Els primers 5 mesos de l'any en varen arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de la temporada. A Mahoya i Eivissa, enguany es preveu la rebuda de creuers similars a la de 2025, encara que amb més escales.
I la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
Aquesta decisió completa la que ja es va iniciar el 3 de juny, quan la companyia va tancar 15 hotels a aquest indret turístic, tot això per la intervenció dels Estats Units a la zona que ha desestabilitzat el mercat.
A les 8 i 45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El bidell de l'escola de Sant Rafel ha estat detingut per un delicte de descobriment de secrets. Esther de Miguel, bon dia.
Concretament hauria instal·lat càmeres als banys de les docents per enregistrar-les en la seva intimitat i sense consentiment. En aquests moments es troba en llibertat amb càrrecs a l'espera de celebració del judici. L'Ajuntament de Sant Antoni, per part seva, ha demanat personar-se en el cas per conèixer els fets que s'investiguen i adoptar les mesures cautelars i administratives que consideri pertinents.
A Mallorca, la companyia Endesa diu que la calor és la principal causa dels talls de subministrament elèctric dels darrers dies. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La companyia elèctrica demana als ciutadans intentar reduir el consum després dels episodis de talls de llum que han afectat a la platja de Palma, Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia avisa d'un excés a la pressió de la demanda, sobretot de l'aire condicionat, motivada per les onades de calor encadenades que patim aquí a les illes.
I hem de recordar, per cert, que avui s'activa la vista taronja per calor a l'interior de Mallorca i el groc a la resta de l'arxipèlag. A Menorca, l'Ajuntament de Mahó obrirà avui precisament per primera vegada la nova piscina del poliesportiu municipal a tota la ciutadania. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ho farà cada dimecres de l'estiu de 5 a 8 del capvespre de manera gratuïta com a refugi climàtic davant les altes temperatures. L'objectiu és oferir un espai per refrescar-se, especialment a infants i famílies. També s'habilitarà una zona exterior amb taules i bancs per fer-hi pícnic. Per accedir-hi cal fer inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament.
I ara, parlant de turisme. Perquè avui que parlem de l'arribada de creuers que baixen guany a les Balears ens fa ressò d'un estudi acadèmic internacional publicat fa uns dies. El text analitza si darrere la retòrica d'una evolució cap a una major sostenibilitat d'aquest tipus d'embarcacions hi ha un compromís real de la indústria. Volem parlar amb el coordinador d'aquest estudi, és l'Ei Vicenç Esteban Morella, Hongria, professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Jaume I de València. Dins d'aquest camp d'estudi, ell s'ha especialitzat en els delictes contra el medi ambient i, en particular, a la mà. Hola, bon dia i benvingut a l'Informatiu Matí.
Hola, bon dia.
La indústria dels creuers ha manifestat des de fa anys que fa canvis per ser més sostenible. Segons l'estudi que acabeu de publicar, aquests canvis tenen un impacte real?
Pues, evidentment tenen un impacte, però que ha de ser mesurable en diversos termes. El nostre estudi analitza des de la criminologia verda, que és un àmbit, una perspectiva que centra en els danys ambientals, i és cert que la indústria de creuers està fent canvis en clau de sostenibilitat. Però nosaltres hem recollit que hi ha determinades millores tecnològiques i operatives en alguns vaixells i ports, però quan mirem el conjunt de l'evidència disponible, el que estem veient és que aquests canvis no són generalment suficients per reduir de manera significativa els impactes acumulatius sobre el medi marí i les comunitats costaneres, en el nostre cas, no? I el que posem de manifest en l'estudi és una distància diferència important entre el relat de sostenibilitat i la realitat dels impactes, especialment pel que fa a emissions, abocaments, soroll submarí i degradació d'hàbitat. No? Per això parlem de blue washing, no per negar que hi hagi cap canvi, sinó per assenyalar que el discurs verd pot donar una imatge molt més positiva que la que reflecteixen les dades.
Què vol dir aquest concepte que empreu, el blue washing?
Pues és un terme que utilitzem a criminologia per centrar-nos en el dany ambiental generat per determinats comportaments humans, no? I quan parlem de blue washing, en el nostre estudi ens referim a l'ús dels discursos i imatges de sostenibilitat marina per part del sector, no? Que projecten una idea de compromís ambiental molt forta, mentre que, segons la literatura que hem revisat, científica, pues continuen generant impactes ecològics significatius. És a dir, és una forma de rentat d'imatge blau, no? I el relat posa molt èmfasi en el mar, els oceans, protecció, però les pràctiques reals pues, no sempre estan a l'altura d'aquest discurs, no? I el nostre article pues, utilitzem el concepte en un sentit analític dins de la criminologia verda, no emprat com un sinònim del dret penal, sinó per descriure aquesta distància entre el que s'anuncia i el que passa efectivament al medi marí.
Diríeu que aquesta retòrica té més un objectiu de convèncer l'opinió pública, que sabem que ha estat crítica, o com a mínim part d'aquesta opinió crítica, ha estat pública, ha estat crítica amb els creuers, o té més l'objectiu d'esquivar determinades regulacions ambientals?
Sí, bueno, pues precisament una de les coses que analitzem és la funció d'aquesta retòrica, no? I és que no és només un llenguatge neutral, perquè lo que estàs indicant és que té l'objectiu de convèncer a la societat, als consumidors i també a les institucions, que el sector està alineat amb la sostenibilitat i amb la protecció de la mar, no? I és cert que aquesta imatge pot generar la sensació que el problema ja està sota control i, per tant, reduir la pressió social i política per introduir canvis més profunds, no? I des de la criminologia verda ho veiem com un mecanisme de legitimació, i si el relat és molt verd i molt blau, pues resulta més fàcil, per exemple, continuar amb les pràctiques que la literatura científica identifica com impactant per al medi marí, no? Perquè sembla que ja està fent tot el que cal, no? I bueno, sempre se pot fer més, evidentment.
Com ho podrien fer aquestes empreses, aquestes navilieres, per minvar aquests impactes ambientals? No sé si teniu receptes o consells que es podrien aplicar per evitar determinades conseqüències.
Pues sí, en el estudi també posem èmfasi, no? I no entrem, és a dir, no entrem a dir a cada naviera el que ha de fer, però sí que a partir de la literatura que hem revisat pues veuen algunes línies clares, no? Per exemple, el primer lloc és reduir de manera real les emissions i els abocaments, no només canviar el relat, no? Això implica pues revisar, per exemple, els combustibles que s'utilitzen, no? Millorar els sistemes de tractament d'aigües residuals i evitar, per exemple, abocament en zones sensibles, no? També pues abordar qüestions que sovint queden fora del discurs oficial, com pot ser el soroll submarí o el dany físic a determinats hàbitats marins, no? Incorporar-les de veritat a les avaluacions d'impacte. I, per exemple, avançar cap a una transparència molt més significativa, no? Per exemple, informes independents, dades obertes sobre emissions i impactes, una relació més honesta amb les comunitats costaneres que reben aquests vaixells, no? Clar, nosaltres no fem una guia tècnica, però el missatge de fons és que pues la sostenibilitat no es pot quedar només en la publicitat, no? Ha d'arribar al cor de les operacions.
Esteban Morella Hongria, professor de la Universitat Jaume I de Castelló, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
Gràcies.
Ara són les 8:38. Continuem parlant dels creuers, en aquest cas, de l'impacte econòmic. Perquè ja vos han comentat avui a l'informatiu que enguany es produeix, de moment, durant aquest inici del 2026, una davallada de les escales al port de Palma, i hi ha determinats sectors que expliquen que això els reporta dificultats econòmiques, que davallen els seus clients. Un dels més afectats és el dels guies turístics. Ara anem al centre de Palma, allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia, què t'han explicat?
Bon dia, i doncs trobem a dalt Murada, just al costat de la catedral de Palma, amb una imatge encara de tranquil·litat, amb pocs turistes passejant. I precisament aquesta és una zona on, on les visites guiades són la tònica habitual en aquests carrers del casc antic. No obstant això, Àlex Fraile, en una entrevista a l'Informatiu Matí, que és, diguéssim, representant de l'Associació de Guies Turístics de Mallorca, no creu que una de les problemàtiques de la saturació turística sigui l'arribada dels megacreuers als ports de les Illes, en què els creueristes són la clientela habitual dels guies turístics.
El turismo de cruceros no nos está afectando en lo que son los problemas que realmente estamos teniendo los ciudadanos en Baleares, que es el acceso a la vivienda, la masificación en las carreteras. Los problemas que estamos teniendo en estos momentos, el turismo de cruceros no consume territorio, no consume recursos, con lo cual yo no creo que ese sea el problema.
Fraile també ha explicat la qüestió de l'intrusisme en el sector. Un problema, diu, que els afecta econòmicament i en la qualitat del servei que ofereixen.
Nos afecta pues a la calidad del turismo en Baleares porque las informaciones que se están dando no son precisas, a las arcas del Estado porque se está haciendo una actividad irregular. Y mejoras, pues evidentemente lo que estamos haciendo desde ProGuías es fomentar sobre todo la formación, los cursos, los reciclajes, en que el nivel de los guías que tenemos en ProGuías cada vez sea mejor y podamos ofrecer mejores servicios a nuestros visitantes.
I els canvis en les rutes turístiques, segons Fraile, han sofert canvis d'ençà uns anys enrere. Ara la gran part dels turistes busquen en les visites guiades el valor afegit d'un lloc poc conegut o un restaurant típic de les Illes.
Gràcies, Lluís Hernández, per aquesta connexió en directe des del centre de Palma, on, per cert, avui ha d'arribar un dels creuers més grans del món. A les 9 atracarà el Legend of the Seas, que té més de 365 metres d'eslora. Ara són les 8:41 minuts. I ara vos explicam que en els darrers 3 anys s'ha incrementat un 18% el pressupost de la Conselleria d'Educació. S'ha passat dels 1.446 milions d'euros el 2024 a 1.720, és a dir, 266 milions d'euros més. Aquestes xifres situen Educació com la conselleria que més augmenta el seu pressupost. Tot i l'increment, el sindicat Estell i FAPA Mallorca consideren que encara hi ha assumptes pendents. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, detalla que 160 milions d'euros s'han destinat a l'acord marc per als docents de la pública i que dins aquest apartat cada any s'han destinat 20 milions d'euros a cobrir les places de docent de difícil i molt difícil cobertura. L'increment pressupostari també es deu a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Vera més ha detallat altres millores a Iveta Ràdio.
Més de 35 milions d'euros de la sentència del 2,9% de la sentència judicial. El topall de preu de menjador també suposa a prop entre una cosa i l'altra, fluctua depenent dels anys, però estem entre 7 i 10 milions d'euros depenent dels anys.
El secretari de l'Ensenyament Públic, el sindicat Estell, Vicenç García, considera que l'increment pressupostari és positiu, malgrat tot diu que és insuficient, ja que no s'ha arribat a invertir el 5% del producte interior brut en educació. En aquest moment especifica que s'hi dedica el 3% del PIB. García reclama més inversió per dignificar la tasca docent.
I el que reclamam des de l'Estell són polítiques valentes per revertir la situació que està patint l'educació a les nostres illes, de manca de professorat, de malestar de professorat, i tot un llarg etcètera que pensam que han de revertir.
El president de FAPA a Mallorca, Xavier Ferriol, que representa les famílies, afirma que, tot i la davallada de 5 punts el 2025 de la taxa d'abandonament escolar, que se situa en el 15%, és preocupant el nombre d'alumnes que abandonen els estudis de manera prematura.
A nivell social representa un problema greu, perquè la majoria d'aquests alumnes doncs ja tenen un salari que no és digne, que no se podran independitzar, estaran en un entorn vulnerable i això repercuteix a la societat.
La FAPA també reclama més doblers per incrementar les beques menjador i reduir l'escletxa digital entre l'alumnat.
I per cert, que el Partit Popular Estatal prepara una llei per regular la protecció dels menors en entorns digitals. Ho ha explicat la vicesecretària de Regeneració Democràtica, Cuca Gamarra, a Palma, en una reunió amb la secretària general del PP de les Illes, Sandra Fernández, i amb entitats socials relacionades amb la infància.
Hay que hacer algo, pues tanto en el tema de el uso de pantallas, el uso de teléfonos móviles, como el acceso a redes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando sabemos las problemáticas que se están generando debido a este mal uso.
Queremos trasladarles a la sociedad española este escudo digital, sí, para que nuestros niños estén seguros y protegidos, sí, para que nuestros niños no accedan a contenidos de pornografía o de violencia a unas edades para las que no están preparados y que eso tiene unas consecuencias.
Amb la crònica política arribam gairebé a les 8:45 minuts, volien dir 8:45 minuts. Ara vos deixam 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, són les 8:45, temps ara per a la informació de Mallorca. La companyia Endesa diu que la calor és la principal causa dels talls de subministrament elèctric dels darrers dies. L'empresa demana als ciutadans intentar reduir el consum després dels episodis de talls de llum que han afectat la platja de Palma, Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia també avisa d'un excés a la pressió de la demanda, sobretot de l'aire condicionat, motivada per aquestes onades de calor encadenades que patim a les illes. De seguida en parlam, abans però feim una ullada a la situació del trànsit, per això connectam amb la DGT, Claudia Zavala. Bon dia, conta'ns.
Muy buenos días. En este momento pues encontrarán retención en la vía de cintura en sentido András, desde el Estadio Balear hasta San Valentín. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Soncladera hasta el enlace con la vía de cintura. En el resto de carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
Gràcies, Claudia. Romina West és al control tècnic. Fem una pausa i continuem.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, Endesa fa una crida a la moderació en el consum elèctric després dels episodis de talls de llum que han afectat la platja de Palma, Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia avisa d'un excés a la pressió de la demanda, sobretot de l'aire condicionat, motivada per les onades de calor encadenades que patim a les Balears des de fa setmanes. Martí Ribas és el director general d'Endesa aquí a les Balears.
Que amb la mesura de lo possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb ona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
En tot cas, la companyia diu que es compromet a solucionar aquestes avaries amb la màxima celeritat. Han de pensar que amb les altes temperatures es registren pics de demanda que tensen el sistema. Toni Sastre, bon dia.
Bon dia. De fet, molta gent a les seves cases, als hospitals i centres de salut, també els establiments turístics tenen els aparells d'aire condicionat i ventiladors en marxa gairebé tot el dia per fer front a les altes temperatures.
Com dèiem, Manacor és un dels municipis, una de les localitats amb més afectades per aquests talls de subministrament, unes avaries que també han deixat talls d'aigua en alguns establiments i particulars. L'Ajuntament demana conscienciació en el consum i avisa que és hora d'adoptar mesures.
metres.
Els talls de llum han acabat afectant directament les bombes d'extracció d'aigua perquè van en corrent. Molts d'usuaris manacorins s'han quedat estones sense subministrament. A Porto Cristo, una de les zones turístiques amb més població, ha davallat molt la pressió. El Val de Miquel Oliver ha explicat a IB3 Ràdio que tot plegat és la conseqüència de les derivades del canvi climàtic i la massificació.
Si no anem tots a l'una, al final, quan en el setembre, octubre, se publiqui en l'estat dels aqüífers, m'ho donaran compte de que potser els residents sí que patirem talls d'aigua per no tenir o per no garanties el subministrament. I jo crec que hem de ser molt conscients de que el que feim avui o de el que deixem de fer avui empallaran les conseqüències demà i hem de fer una crida a tots els actors.
Segons Oliver, el govern ja hauria d'haver posat fil a l'agulla i fer una alerta sobre el consum d'aigua, i és que les altes temperatures i les seves conseqüències també preocupen especialment aquests dies al municipi de Manacor, perquè són les festes de Sant Jaume, i el batlle Miquel Oliver ha confessat que s'estan repensant alguns actes.
I on també duen des del cap de setmana amb talls de subministraments a Can Picafort.
Els veïnats d'aquesta zona de Santa Margalida, però, asseguren que no és cosa nova, que fa anys que pateixen aturades de llum a l'estiu.
Fatal, perquè de volta que fa tanta calor, vols quedar sense llum.
El vespre és insuportable amb aquesta calor. Més la meitat, el vespre no se va dormir. Aquí ja fa 4 o 5 dies que no pot dormir.
I un dels sons de la jornada és aquest. El que sentiu és la concentració que va reunir ahir més de mig centenar de persones davant l'Ajuntament de Santa Maria. S'ha fet en resposta a les agressions homofòbiques i racistes que han ocorregut al llarg d'aquest cap de setmana al municipi.
Es tracta de tres episodis diferents. El primer, les agressions durant la revetlla del vespre de divendres, que va obligar les artistes Pede Luca, Yuca i Santa Cervera Màrtir a suspendre les seves actuacions. El segon, dissabte, l'agressió física a un jove membre del col·lectiu LGTBIQ+, a un carreró del poble, i finalment la tercera, diumenge, a les cases de les activistes detengudes la setmana passada pels atacs contra immobiliàries i on van aparèixer unes pintades amb frases antisemites. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Santa Maria ha volgut convocar aquesta concentració per demostrar el seu profund rebuig cap als fets i també donar suport a les persones afectades. És la regidora d'Igualtat, Maria Antònia Caimari.
Per una banda, de manera totalment ferma, rebutjar tots els fets i denunciar-los, vale? Per reforçar el comunicat de dissabte de matí, i per una altra banda, perquè ells tinguessin el seu espai i que se sentissin recolzats per la institució.
Per altra banda, l'artista Santa Cervera Màrtir, una de les afectades i portaveu de les associacions convocants, ha demostrat la seva preocupació cap a aquests moviments reaccionaris que diu que no estan tenint cap persecució.
La preocupació i l'alarma per un grupuscle que està fent accions ultres durant tres vespres consecutius sense que hi hagi hagut, de moment, que nosaltres sapiguem cap identificat ni cap actuació policial.
De moment, l'Ajuntament de Santa Maria ja ha interposat una denúncia que obrirà una investigació per saber qui són els agressors.
Canviant de qüestió, a partir d'avui, la línia de l'aerotip que uneix Can Picafort i l'aeroport permetrà viatjar entre Alcúdia i Inca. Fins ara, recordem-ho, no es permetien baixades fins l'arribada a Son Sant Joan. La Conselleria de Mobilitat ha pres aquesta decisió davant l'elevada demanda de la línia 302, especialment per part dels usuaris habituals.
Fins ara, els passatgers de l'aerotip A32 només podien pujar a les parades de la badia d'Alcúdia i el mateix poble si el destí final era Son Sant Joan. Amb la modificació d'aquest servei, els autobusos de la línia que uneix Can Picafort a l'aeroport també permetrà transportar usuaris de les diferents parades del corredor d'Alcúdia fins a Inca. Lluïsa Serres, la gerent del consorci.
A partir de dimecres, dia 22, el canvi és que s'aixeca aquesta provisió del trànsit i la línia de l'aeroport també se podrà fer servir per fer el trajecte al CUDI INCA tot el dia. Fins ara només es permetia les primeres expedicions del dia. Així que s'augmenta aquesta oferta del transport públic en aquesta zona.
La setmana passada, alguns viatgers varen denunciar a IB3 Ràdio la saturació d'aquesta línia i reclamaven un increment de la freqüència.
I parlem ara d'energies renovables perquè dues setmanes després d'agilitzar dos projectes solars de grans dimensions a la Marina de Llumajor, el govern ha autoritzat ara l'instal·lació d'una nova planta fotovoltaica en aquesta àrea altament protegida. El projecte preveu 70.000 panells solars sobre sòl rústic i l'ocupació de prop de 40 hectàrees, que és una superfície equivalent a 56 camps de futbol.
Fa dues setmanes l'executiu va agilitzar dos projectes, tots ells a la Marina, més de 50.000 panells solars, i ara el butlletí oficial de les Balears recull la declaració d'impacte ambiental favorable d'aquesta nova instal·lació Llucmajor Solar. La seva declaració com a projecte industrial estratègic que li permetria accelerar els tràmits queda pendent de l'aval del Consell de la Indústria i la plataforma Renovables Sí, però així no, denuncia que l'executiu està convertint la Marina en una zona d'alt valor ambiental en un megapolígon industrial energètic. Margalida Rosselló és portaveu de l'entitat.
Però resulta que en aquest àmbit de la Marina han de dir que dels 1.100 i pico de projectes que estan en tramitació a Mallorca, de centrals fotovoltaiques, un 30% de l'ocupació que se preveu a sòl rústic és a la Marina de Llucmajor.
Amb aquesta notícia arribarem a les 8:55. Continua la informació aquí a IB3 en ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:55. Avui el Teatre Sants de Palma acull una nova edició de les Nits de Flamenc. Després de l'èxit de les darreres temporades, torna a oferir una experiència única al cor del centre històric. El Sants és un casal gòtic del segle XIV i allà el públic pot gaudir d'un espectacle que fusiona la intensitat del flamenc amb la llibertat del jazz, reinterpretant temes coneguts amb una mirada innovadora.
La dansa serà el fil conductor visual, podríem dir, d'aquest espectacle, mentre que la guitarra i el violí exploren nous sons i textures en un viatge emocional que promet captivar tant els amants del flamenc més tradicional com aquells que cerquen noves formes d'expressió musical. A més, les nits de flamenc es fan cada dimecres al Teatre Sants a partir de les 9 de la nit. Ho explicava al micròfons d'IB3 el director de Tot Plegat, Pere Mestre.
On artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz i un bon guitarrista, una gran violinista i una extraordinària ballarina.
Els tres artistes que esmentava, mestre, són la bailaora Sílvia Fernández, que ha actuat a produccions com Battle of Dance als Estats Units, Andalus Night a Dubai, a més de participar al prestigiosos festivals de flamenc d'arreu del món. L'acompanyen el guitarrista Manuel Carmona, un habitual de Ciutat de Palma de música flamenca, i la violinista ucraïnesa Soriana Ivaniv, que és reconeguda per la seva versatilitat i per haver participat a cicles com el Dijous Musical de la Fundació Sa Nostra o el Mallorca Jazz de Sa Pobla.
Veig la primera llum de matinada. Crec que avui ja no t'escriuré. Es poden fa pujades i baixades. He perdut el fil de fa temps. Se m'ha dispat.
I ara parlam d'un dels concerts de l'estiu a Menorca. Segur que recordeu quan parlàvem de la temporada d'estiu d'Esclaustre de Mahó i de la seva cap de comunicació feia un èmfasi especial en un concert. El de Maria Jaume, escoltam a Anna Gornas.
Més endavant, ja cap a final de mes, podreu veure a Maria Jaume i Pablo, que també està generant molta expectació.
I doncs sí, el dia ha arribat i és avui, es claustre de Mahó a partir de les 9 de la nit.
Maria Jaume és un artista clau de l'escena musical actual en català, amb un univers líric ple d'ironia, i amb el seu anterior àlbum, Nostalgia Airlines, reconegut amb els Premis Enderrock i els Premis Min, presenta ara nou disc i nova gira. plena de sorpreses, amb una posada en escena que submergeix el públic en una mena de realisme màgic mediterrani, podríem dir, i en temes com aquest Sant Domingo Forever, que sonava de fons, o aquest altre, Festa i Drama. A més de ses claustre de Mo, avui mateix, a les 9, dèiem, la gira recorrerà algun dels escenaris més prestigiosos del país. De fet, acaba d'anunciar a les xarxes que tancarà gira el mes de novembre. Atenció, escoltau on.
El dia 27 de novembre tocam a la sala Apodo. Serà l'única sala que farem enguany a Barcelona. I la veritat és que me fa moltes ganes, perquè serà un concert molt especial per presentar Sant Domingo Forever.
Bueno, ja ho veureu, però dia 27 de novembre durem un trosset de Lloret a la sala Apodo.
Ja ho fa sempre, això, de dur-se'n un bocí de Lloret, de Mallorca sencera, podrien dir, a tot allà on va. I d'avui, aquest trosset de Mallorca i de Lloret el compartirà en qui vagi a veure-la a Maó, es claustre i feis via, perquè queden molt poques entrades. Gràcies.
Hem arribat a les 9, és moment de resumir quins són els principals titulars d'aquest dimecres. Just en aquesta hora, a les 9, està previst que traqui a Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora. No obstant això, les escales de creuers al Port de Palma enguany davallen.
Els primers 5 mesos de l'any en varen arribar un 20% manco, que l'any passat les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant tota la resta de temporada. A Moia i Eivissa es preveu una rebuda de creueristes similars a la de l'any passat, a les del 25, encara que amb més escales. El president de l'associació CLI, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern l'any 2022 i que enguany s'ha renovat fins a 2031.
Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
A l'informatiu matí també hem parlat amb el professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Jaume I de València, Esteve Morella Hongria, qui adverteix que els creuers continuen generant impactes econòmics significatius en el medi marí. Aquesta és una de les conclusions d'una recerca científica internacional que coordina l'expert eivissenc i que ha avançat en un